Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. El sector de l'hostaleria necessita personal. Tant a la Garrotxa com a la resta del país fan falta cambrers i personal que vulgui treballar al sector. Un problema que en el cas de casa nostra ja era present abans de la pandèmia per falta de formació i ara, precisament, s'ha agreujat. Ens ho explica el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, en Gerard Xifra, en declaracions a Ràdio Olot.
Però nosaltres ja teníem aquest problema i ja el teníem, podem dir, des de que vam tenir la certa normalitat que podem dir des de fa un any, no? Ja vam notar nosaltres aquesta falta de personal. Part del nostre personal va fugir a altres sectors amb el tema de la pandèmia del Covid-19, o sigui, se'n va anar més a indústria o a altres sectors, i ara recuperar doncs, aquesta tendència de reincorporar en el món de l'hostaleria ens ha costat més. No?
Els sindicats també hi diuen la seva. Des de la CGT expliquen la situació amb la que es troben molts professionals del sector.
Doncs sí, jo trobo que el conveni doncs, està bastant ajustat, no? Però clar, jo crec que cada empresa té el seu conveni. I llavors, si vols treballar, tens que fer el que jo et dic, no? Passant de tot de convenis i de lo que marca la llei, no? O sigui, tu entres a treballar i no saps ni quan plegaràs, no? Segons alguns casos, no? No és el meu, però hi ha molta gent que s'hi troba, no? De dir, no, entres aquí fins que tanquem. Sí, però bueno, quan tanquem, no? O sigui, no tanquem mai aquí. I després els descansos tampoc es compleixen, ni els dies de festa, ni tot això, no?
El sector també diu que es desconeix exactament com funciona la professió des de fora i això també és un dels motius que hi ha que faci aquesta falta de personal ara mateix arreu. Ho analitzarem avui a la portada del nostre informatiu. Avui estem a dilluns, és l'últim dilluns del mes de maig. En clau mediambiental, la Garrotxa supera la plaga de l'eruga del boix, una situació que va atacar els boixos del territori i que va acabar amb ells en molt poc temps. A hores d'ara, la plaga està controlada i sembla que ja ha passat pels moments més delicats. Ens ho explica en Francesc Analies, el director del SIGMA.
Ens trobem en una situació en la que podem dir que la plaga ens ha passat per sobre, i mai més ben dit, perquè va començar, diguem, a l'est, al nord-est de la comarca, Besalú, i va anar escombrant tota la comarca. Un any ens va tocar a nosaltres, un altre any va tocar al Ripollès, i això ha anat tirant amunt. Totes aquelles coses que hipotetjàvem al principi, que no pujava més de 1.000 metres, tot això s'ha anat demostrant que
no era així.
Que l'oruga quan té gana, i no té més, i que aquí va trobar un terreny abonat perquè no tenia competidors ni tenia massa res que l'impedís el seu desenvolupament.
Amb els boixos morts ja se'ls deixa com a fusta morta per un interès de biodiversitat, diu Francesc Analies, important per l'ecosistema del territori. S'espera que l'oruga del boix no torni a fer el mal que ja ha causat als boixos de la Garrotxa en el futur. I avui també anirem fins a l'Ajuntament d'Olot perquè els infants de la ciutat hi han dit la seva per millorar la capital. El Consell dels Infants, format per alumnes de 5è de primària de diferents centres de la ciutat, ha explicat 28 propostes que els agradaria que tingués la capital de la Garrotxa. Un ple celebrat a la sala habitual de l'Ajuntament d'Olot amb la presència de tots els membres del consistori, entre ells l'alcalde Pep Berga.
Teniu una feina ara aquí perquè us arribarà la resposta més concreta i per escrit a totes les propostes que ens heu fet, la possibilitat que teniu de fer-ne seguiment. És a dir, les coses, moltes de les propostes, encara que siguin possibles de donar-hi una bona resposta, requereixen temps, requereixen que l'Ajuntament tingui els diners per tirar-les endavant, requereix estudiar-les bé, ja passa un temps, no?
Paraules de l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Entre les propostes que hi ha, que han proposat els infants, és crear una zona per videojocs i impressores 3D, la biblioteca d'Olot o l'organització d'un concurs de mascotes a la Sala Turín. I a la comarca de l'Alt Empordà, una cinquantena de veïns de Vilajuïga han protestat aquest cap de setmana perquè no volen quedar-se sense el servei de tren. L'alcalde ho justifica d'aquesta manera.
En gran és vital i no estem parlant només de gent de Vilajuïga. Estem parlant de que a un radi a 10 minuts en cotxe des de Vilajuïga tenim una població de 6.000 persones que utilitzen o que poden utilitzar aquesta modalitat de transport, que a més és una modalitat que hem de suposar que anirà a l'alça. En un context de crisi climàtica, de crisi energètica, seria que es fes un soterrament que podria ser en trinxera, que és molt menys costós, evitaríem unes despeses impressionants i garantiríem doncs, un servei de proximitat i adequat per les necessitats de mobilitat.
I avui, si us parlàvem de la falta de gent que es vol dedicar al sector de l'hostaleria, també hi ha falta de gent que es vulgui dedicar als castells. Els castells tornaran a les places aquest 2022, després de 2 anys de dificultats per la pandèmia. Sobre el paper, el nombre de colles es manté estable amb un centenar d'actives, però tot fa pensar que la pandèmia els passarà factura.
El nivell casteller ha baixat molt, però jo crec que la nostra colla i el resto del món casteller. Que tornarem a fer grans castells? Estic segur. Un, dos, tres anys tornarem a fer-ho. O sigui, la colla té ganes i es nota. Vale? O sigui, ara m'ha dit el nostre nivell casteller són castells de 7 i esperem amb la temporada doncs, pujar un pis més. Però bueno, tenim tot l'any per treballar-ho. Una cosa està clara, o sigui, hi ha una generació de 2 anys que s'ha perdut, que és la canalla. I això, sense nens, costa molt fer castells grans. Però bueno, tenim una entrada bona de nens i creiem que durant aquest any hi ha un creixement bo, hi haurà.
És el cap de colla dels Marrecs de Sal, amb Baltasar Bosch, com sentíem. També tenen problemes per trobar gent que vulgui participar en una activitat tan especial com aquesta, com la de fer castells. I en esports, avui és a notícia el Bosch de Tosca, que converteix el somni en realitat. El conjunt groc és nou equip de primera catalana després de superar el Blanes aquest cap de setmana. Uns 3 punts que serveixen a l'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix per assolir el primer ascens a la màxima categoria del futbol territorial català en 44 anys d'història.
Sabíem que el Blanes no vindria a deixar-se guanyar. Jo, si fos del Blanes, també vindria aquí a intentar guanyar en un camp de gespa natural. Ens ho ha posat difícil. Crec que hem merescut més que un resultat tan ajustat, perquè crec que l'Àlex ha tingut dues, a la primera part també hem tingut 3 o 4 ocasions.
Són paraules de l'entrenador Jean-Miquel Salavedra, molt content després de la victòria. El gol de la victòria el va anotar Pol Serra al minut 63, davant gairebé 500.000 de persones que tenyien de groc el municipal del Bosch de Tosca. Vaja, en definitiva, tota una festa.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres, màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, com ho tenim aquest dilluns? Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Avui tenim reserves d'estacionament al carrer Pere Lloses, al carrer Alcalde Lluís Casademont, Avinguda Reis Catòlics amb carrer Ximenis, carrer Sant Feliu, davant de l'escola hi haurà un tall d'un carril per estacionament d'autocars. Per talls de carrers hi haurà el carrer Tortellà per una muntatge d'una bastida, a la Ronda Sometent talls alternatius per pavimentació, carrer Fajol i carrer Castanyer per obres que ja fa uns dies que estan durant, i avui hi ha el carrer Doctor Zamenhof que fan l'altre sentit de circulació. Hi haurà tall total de fins divendres des de les Tries direcció a les Preses i a trànsit es desviarà pel centre o l'Avinguda Reis Catòlics. Fins aquí el trànsit. Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquesta tornarà a ser una altra setmana que vindrà marcada per un ascens de temperatures. De moment, a hores d'ara encara no les notem. Neus, bon dia i bona hora de nou. Amb quins valors ens llevem?
Doncs avui ens llevem amb 12 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 11 a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols, a Vic i a Ripoll, 13 a Castellfollit de la Roca i Anglès, n'hi ha 14 a Girona, 15 a Banyoles, 17 a Figueres, 8 a Vall de Núria i 7 a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Comencem la setmana després de les fortes tempestes d'ahir la tarda al Ripollès, amb calamarsades, 42 litres per metre quadrat a Planoles, 36 a Ull de Ter. Doncs bé, avui el temps vindrà marcat per l'estabilitat bona part del dia, però a la tarda, novament, hi haurà algun xàfec, alguna tempesta, preferentment al Pirineu, sota el Pirineu Oriental, per tant, afectarà novament Ripollès, Cerdanya, i no descartem a l'extrem nord de la Garrotxa, Alta Garrotxa, i potser també cap a la zona nord d'Osona. No seran tempestes ni tan fortes ni tan abundants com les d'ahir. Bona part del dia amb sol i calor, màximes de 25 a 28 cap a la costa i a l'interior entre els 25 i 30 graus. Una calor moderada amb un dia de sol però també estones de núvols. I després de les pedregades i tempestes, molta humitat i boira. Boira al Ripollès, al Ripoll mateix, també cap a la Cerdanya hi pot haver boira. En definitiva, típic després de les tempestes que han refredat l'ambient. Dimarts, dimecres, sol, pocs núvols en general, ja no tindrem tempestes. I dimecres un pic de calor, tindrem màximes de 30-35 graus a l'interior, voltant de 30 a la costa, però dimarts a la tarda i dimecres podrien venir boires una mica fresques, amb humitat, amb mala visibilitat, a prop del mar. Aquest detall mai es pot assegurar, però és probable. I bona part de la setmana, sense grans canvis, baixa una mica la temperatura, però encara amb calor dijous i divendres, i la tarda divendres, algunes tempestes novament al Pirineu.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! L'hostaleria de la Garrotxa necessita personal. A hores d'ara ja s'ha convertit en un problema urgent. De fet, ja abans de la pandèmia i a causa de la falta de formació, el problema amb el personal al sector de l'hostaleria ja era una realitat. Però després de la pandèmia encara s'ha agreujat més. Per què? Doncs perquè molts treballadors han aprofitat aquests mesos d'aturada per centrar-se en altres sectors i deixar així el món de l'hostaleria. Han canviat d'aires i això ha deixat l'hostaleria sense personal vàlid per tirar endavant en situacions com, per exemple, la que ens ve ara, la temporada d'estiu. De fet, Neus, la pandèmia ha afectat molts sectors laborals, però ha afectat pocs com l'hostaleria amb la falta de personal.
Doncs sí, a aquestes alçades falten 50.000 cambrers arreu d'Espanya, una xifra que demostra que en els últims mesos el sector ha patit les greus conseqüències de la pandèmia. Pel que fa a la Garrotxa, el problema ja ve de fa temps, quan des del sector es reclamava que la formació no anés al seu càrrec, sinó a través d'una oferta educativa àmplia per incitar les persones a treballar a l'hostaleria. Un fet que encara no existeix a la comarca i que suposa un doble esforç. El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifla, explica que el problema de falta de personal ve de fa temps.
Ja portem molt de temps nosaltres des de lo que és la comarca reclamant que, sobretot ja abans de la pandèmia teníem aquest problema, teníem un problema sobretot amb gent diguem que sortís formada, val, i que s'incorporés en el món laboral i que vingués en el sector. Tenim un problema a la comarca, sobretot que no tenim formació professional de lo que seria el sector de l'hostaleria, i això ja era un problema perquè trobàvem que al final solament trobàvem gent no formada i havíem de fer la formació nosaltres.
També ha estat un dels sectors més tocats per la marxa de molts treballadors que han decidit canviar de feina per motius relacionats amb la salut o bé amb l'economia personal. Actualment això significa que la falta de professionals al món de l'hostaleria és preocupant i xifra o qualifica de problema que costa de solucionar.
Però nosaltres ja teníem aquest problema i el teníem, podem dir, des de que vam tenir la certa normalitat que podem dir des de fa un any, no? Ja vam notar nosaltres aquesta falta de personal. Part del nostre personal va fugir a altres sectors amb el tema de la pandèmia del Covid-19, o sigui, se'n va anar més a indústria o a altres sectors, i ara recuperar doncs, aquesta tendència de reincorporar en el món de l'hostaleria ens ha costat més, no?
El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa també parla sobre el desconeixement que hi ha de la professió des de fora i que també considera que és un dels motius de la falta de personal.
El que ens molesta molt a nosaltres des del sector és això, no? De que tothom es pensa que pot fer de cambrer, però al final també falta una formació mínima que, en aquest sentit, per poder doncs, tenir una feina d'ofici, no? I volem també reivindicar una miqueta aquesta feina d'ofici i a veure com la podem potenciar i com podem formar també la gent, no? I tenir doncs, també una formació molt més reglada en els nostres establiments, no?
Una realitat que resumeix en una xifra. 50.000 són els cambrers que falten a la restauració espanyola a aquestes alçades. A la comarca la reestructuració del sector ja ha començat, es busca personal, encara que necessiti formació, per trobar una massa de treballadors suficients que doni estabilitat a l'hostaleria.
I és que s'acosta la temporada turística i l'hostaleria anticipa un estiu marcat per la recuperació i el retorn del turisme internacional a Catalunya després de 2 anys de Covid. Segons la majoria de restauradors i patronals, com ara la FECASAR, en els propers mesos poden i fins i tot poden ser o poden millorar les xifres prèvies a la pandèmia. No obstant això, l'activitat turística encara un problema molt greu que fa temps que s'arrossega, com ara explicàvem, que és aquesta falta de treballadors per la temporada alta a causa dels mals horaris i els sous baixos. Perquè, clar, una cosa és treballar en el món de l'hostaleria durant tot l'any i l'altra és fer temporada d'estiu, per exemple, amb les conseqüències que això comporta. Marc Valerí és el delegat sindical de la CGT a l'hostaleria i explica la situació amb la que es troben molts professionals del sector.
Doncs sí, jo trobo que el conveni pues, està bastant ajustat, no? Però clar, jo crec que cada empresa té el seu conveni. I llavors, si vols treballar, tens que fer el que jo et dic, no? Passant de tot de convenis i de lo que marca la llei, no? O sigui, tu entres a treballar i no saps ni quan plegaràs, no? Segons alguns casos, no? No és el meu, però hi ha molta gent que s'hi troba, no? De dir, no, entres aquí fins que tanquem. Sí, però bueno, quan tanquem, no? O sigui, no tanquem mai aquí. I després els descansos tampoc es compleixen, ni els dies de festa, ni tot això, no?
Valeri assegura que el nivell de la poca gent que s'acosta a treballar com a cambrer o cambrera és ara per ara molt baix.
Ens trobem que estem volent fer una selecció de personal i la veritat és que no ve quasi ningú o la qualitat de la gent que ve és pèssima, no? No ve gent d'hostaleria i la gent d'hostaleria crec que ha triat altres rams, no?
També estan preocupats els càmpings. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, diu que el sector no està mal pagat.
No són baixos, o sigui, són sous correctes i ja dic, sempre i quan s'apliquin les taules salarials que corresponen en cada moment. A partir d'aquí no podem amagar el cap a sota l'ala, o sigui, sí que hi ha un problema de manca de personal al sector turístic, no solament al sector turístic, hi ha molts altres sectors que hi ha manca de personal, amb la qual cosa el que hem de fer des del mateix sector és que cada cop aquests llocs de treball siguin més agradables.
Gotanegre explica quin és el seu criteri, la solució al problema dels horaris.
Si tenim llocs de treball de llarga durada, també els podem reorganitzar millor, podem fer horaris molt millors, serà molt més atractiu aquest sector. Ja dic, és un gran repte i en aquest moment és el problema més important que té el sector turístic.
Comentat amb diferents cambrers i treballadors del sector de l'hostaleria i també dels hotels, avisen que les bones expectatives de negoci poden ser a costa de que sigui el pitjor en condicions laborals. Sigui com sigui, és un tema que s'ha d'afrontar davant d'una temporada d'estiu que es preveu especialment intensa per la tornada de molt turisme estranger.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La Garrotxa supera la plaga de l'eruga del boix, una situació que va atacar els boixos de casa nostra i, de fet, de la majoria de comarques de Girona i que va acabar amb ells, en recordem-ho, en poc temps. Va començar per la Franja Sud fins a arribar al Pirineu. A hores d'ara, des del Sigma, donen aquesta plaga per controlada i sembla que ja ha passat pels pitjors moments. Francesc Canalies és el responsable del Sigma a la Garrotxa i en una entrevista als 5 minuts més ha explicat quina és la situació actual de l'eruga del boix i, sobretot, si pot reproduir d'alguna manera aquesta pandèmia que també ha afectat justament el sector més vegetal.
L'eruga del boix ha estat una de les pitjors enemigues de la zona natural de la Garrotxa dels últims anys. Una plaga que va arribar de cop i de forma incontrolada sense poder-hi fer res per salvar milers de boixos. A la Garrotxa va destruir molta zona boscosa on no hi havia cap impediment que frenés el seu desenvolupament. Això va provocar una crisi que a hores d'ara sembla que està fent els primers passos de recuperació on, això sí, molts exemplars ja no es poden salvar perquè són totalment irrecuperables. comparables. El director del SIGME és Francesc Canalies, en declaracions als 5 minuts més de Ràdio Olot.
Ens trobem en una situació en la que podem dir que la plaga ens ha passat per sobre, i mai més ben dit, perquè va començar diguem a l'est del nord-est de la comarca, Besalú i va anar escombrant tota la comarca. Un any ens va tocar a nosaltres, un altre any va tocar al Ripollès, i això ha anat tirant amunt. Totes aquelles coses que hipotetjàvem al principi, que no pujava més de 1.000 metres, tot això s'ha anat demostrant
que no era així,
que l'oruga quan té gana i no té més, i que aquí va trobar un terreny abonat perquè no tenia competidors ni tenia massa res que l'impedís el seu desenvolupament.
En un inici es tenia la hipòtesi de que l'eruga no atacava zones de més de 1.000 metres d'altitud, fet que va quedar desmentit quan va passar de la Garrotxa al Ripollès i a les comarques del nord de Catalunya. Una plaga que ha obligat a fer un tractament diari a exemplars com els del Parc Nou d'Olot. Però quina és la realitat de l'eruga del boix a dia d'avui?
Alguns dels boixos es recuperaran, tornarem a tenir alguns boixos al bosc, això no serà una qüestió immediata, i el que s'establirà és una mena d'equilibri, o pensem una mena d'equilibri entre l'eruga i el boix, amb el qual el que tindrem és bastants menys boixos dels que teníem i més orugues, indefectiblement, del que teníem, que no en teníem cap. I aquest serà l'equilibri que s'haurà d'establir fins que l'oruga trobi algú que se la jala per alimentar-se, i per tant ella tindrà un competidor i això tornarà a restablir un equilibri. Aquesta és la realitat.
Els boixos morts se'ls deixa com a fusta per un interès de biodiversitat important per l'ecosistema del territori. S'espera que l'eruga del boix no torni a fer el mal que ja ha causat els boixos de la Garrotxa.
Sempre és important escoltar els més petits de la casa, perquè moltes vegades tenen més raó de la que ens puguem imaginar. I potser si manessin, les coses podrien anar una mica millor. Vés a saber, això no se sap mai. Han proposat a l'Ajuntament d'Olot crear una zona per a videojocs i impressores 3D a la biblioteca. I també han proposat l'organització d'un concurs de mascotes a la Sala Turín. Què us sembla? Doncs això és el que els infants de la ciutat han proposat en el Consell dels Infants, en aquest ple infantil celebrat a l'Ajuntament d'Olot, amb la presència de tots els membres del consistori. Ara els regidors hauran de fer el procés d'anàlisi de les diferents aportacions dels nens i nenes i decidir si es poden tirar endavant o no, Neus.
Sí, una trentena d'alumnes de cinquè de primària de totes les escoles d'Olot han presentat els 28 projectes que han ideat sobre com millorar la ciutat. Després de dues edicions marcades per les mesures de contenció i prevenció de la Covid-19, el ple del Consell dels Infants ha pogut tornar a la presencialitat amb tots els alumnes, professors i regidors a la sala de plens de l'Ajuntament. Allà els infants han proposat diferents accions relacionades amb el tema sobre com millorar les polítiques culturals municipals des de la mirada educativa, coincidint amb la unificació de les àrees de cultura i educació. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Teniu una feina ara aquí perquè us arribarà la resposta més concreta i per escrit a totes les propostes que ens heu fet, la possibilitat que teniu de fer-ne seguiment. És a dir, les coses, moltes de les propostes, encara que siguin possibles de donar-hi una bona resposta, requereixen temps, requereixen que l'Ajuntament tingui els diners per tirar-les endavant, requereix estudiar-les bé, ja passa un temps, no?
Els alumnes han estat reflexionant i ideant propostes consensuades i pensades en clau de comunitat per poder idear accions que puguin millorar la vida de la ciutat i de la ciutadania a través de la cultura i l'educació. 28 propostes que hauran de ser consensuades pels regidors que, entre d'altres, hauran d'escollir si crear una zona per a videojocs i impressores 3D a la Biblioteca d'Olot o bé l'organització d'un concurs de mascotes a la Sala Turín. La regidora d'Educació d'Olot és Mariona Camps.
Però ja no des de l'Ajuntament, sinó ja des de la Generalitat, ja hi ha propostes com perquè tots els museus siguin una mica més interactius, divertits, justament la proposta que esteu fent. La remodelació dels parcs infantils, aquí al costat tinc l'Aniol, que és l'encarregat d'això, i ja en tenim uns quants amb algunes de les propostes que també heu fet, que si tirolines i temes que vosaltres ja heu proposat, aquestes ja les ja estem treballant i també les tirarem endavant segurament més tard o més d'hora.
En total, els alumnes han estat treballant els projectes durant els últims mesos a l'aula, barrejant treball pràctic i teòric i fent-ho en conjunt amb la resta d'escoles a través de les trobades de representants.
Els petits demanen el que els interessa i els grans també. Marxem ara cap a la comarca de l'Alt Empordà. Una cinquantena de veïns de Vilajuïga han protestat aquest dissabte perquè no volen quedar-se sense servei de tren. Els manifestants han sortit des de l'Ajuntament i han caminat fins a l'estació per mostrar el seu desacord amb el pacte de l'equip de govern de Figueres, que proposa traslladar l'estació del centre de la ciutat a Vilafant, fet que afecta la línia que connecta la capital de l'Alt Empordà amb Portbou i que passa precisament per Vilajuïga. L'Ajuntament i els veïns van junts en la protesta contra aquesta decisió perquè consideren que se'ls aïlla i, de moment, ja han recollit més de 1.300 firmes en contra.
En gran és vital i no estem parlant només de gent de Vilajuïga. Estem parlant de que a un radi a 10 minuts en cotxe des de Vilajuïga tenim una població de 6.000 persones que utilitzen o que poden utilitzar aquesta modalitat de transport, que a més és una modalitat que hem de suposar que anirà a l'alça en un context de crisi climàtica, de crisi energètica. Seria que es fes un soterrament que podria ser en trinxera, que és molt menys costós, evitaríem unes despeses impressionants i garantiríem doncs, un servei de proximitat i adequat per les necessitats de mobilitat.
Són paraules de l'alcalde de Vilajuïga, Xavier Lorente. I a Begur, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a SOS Costa Brava, que reclamava que s'informés els possibles compradors d'un habitatge a la zona de Sarriera, que el cas està sota investigació, per cert. La promotora s'hi havia oposat i va presentar un recurs en aquest aspecte, però la secció segona del contenciós administratiu l'ha desestimat. Això implica que caldrà incloure en el registre de la propietat que els habitatges que s'estan construint a Sarriera estan sota investigació arran de la denúncia de SOS Costa Brava, que considera que són del tot il·legals. L'Eduard Arribot és l'advocat del col·lectiu.
Aquells que vulguin comprar un habitatge a la promoció de jardins de Sarriera Living, que existeix un recurs contenciós, quina finalitat és la impugnació d'aquella actuació urbanística i el final enderroc de les obres si són contràries a dret. Nosaltres estem convençuts de que aquestes obres són il·legals. Estem convençuts de que s'ha afectat una zona forestal, que la urbanització supera la prohibició d'urbanitzar terrenys en pendent superiors al 20% i, sens dubte, que aquestes obres no s'integren en el paisatge.
Són paraules de l'advocat precisament de SOS Costa Brava. Una altra plataforma que també aquests dies està alçant la veu és la plataforma en contra de la construcció del macroparc eòlic de Roses a l'Alt Empordà. Bé, ha inaugurat una exposició amb obres d'artistes contraris a la construcció d'aquest equipament projectat al golf.
En total s'han presentat unes 30 obres que es venen a preus populars i que han fixat els mateixos artistes. L'objectiu és poder recaptar fons per tal de poder mantenir els actes de protesta que la plataforma està duent a terme a fi d'evitar que s'acabi construint. La mostra està ubicada a la Ciutadella de Roses i es podrà visitar aquest cap de setmana i del 3 al 6 de juny i els dos dies inclosos. L'objectiu de les accions és fer visible l'oposició del territori contra els macroparcs eòlics marins.
I aquest cap de setmana s'ha presentat al Museu del Memorial de l'Exili a la Jonquera les Rutes de la Llibertat. Es tracta de zones controlades per independentistes que van ajudar molts exiliats que fugien del nazisme que estaven veient França a principis dels anys 40.
Homes i dones que escapaven de l'exèrcit de Hitler a través dels Pirineus i un cop arribaven a Catalunya se'ls proporcionava documentació falsa per tal de poder fugir de nou cap als seus països i esquivar de retruc el règim franquista. Per fer-ho possible calien passadors, persones que es dedicaven a ajudar aquests refugiats a la ruta i també els falsificadors dels documents. L'Alice Font és el fill d'un dels passadors que va descobrir la ruta entre Banyuls i Llançà.
Després de l'ensulciada del front de l'Ebre es va retirar junt amb els seus companys de Nosaltres Sols i va estar als camps de concentració de Sant Cebrià i d'Agde, d'on es va escapar el juliol del 1939 per explorar un pas de frontera per les Alberes de Banyuls fins a Llançà, que després van utilitzar repetidament per fer de passadors de gent que fugia de la guerra europea, aviadors polonesos i anglesos, polítics francesos i belgues, i també persones civils que necessitaven allunyar-se dels nazis per salvar la vida, sobretot jueus. Van col·laborar amb la resistència francesa, van fer tasques d'espionatge ajudant el govern anglès per un possible desembarcament aliat a les costes catalanes una vegada vençuts els nazis del nord d'Àfrica.
Molts dels que fugien de la guerra creuaven la Garrotxa, la Cerdanya i l'Alt Empordà seguint les rutes marcades que ara es poden veure al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Els castells tornaran a les places aquest 2022 després de 2 anys de dificultats per la pandèmia. Sobre el paper, el nombre de colles es manté estable amb un centenar d'actives, però tot fa pensar que la cosa canviarà. La pandèmia els passarà factura, tal i com ho sentiu. Si obríem el nostre informatiu explicant-vos que falten cambrers al sector de l'hostaleria, doncs també falta gent disposada a enfilar-se als castells.
Segons la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, n'hi ha una quinzena que tindran dificultats per fer actuacions, però encara és aviat per parlar de dissolucions. Entre els reptes que tenen sobre la taula, les colles destaquen la falta d'un relleu per la canalla i les dificultats per recuperar tots els membres que tenien abans de la Covid. El cap de colla dels Marrecs de Sales és Baltasar Bosch.
El nivell casteller ha baixat molt, però jo crec que la nostra colla i el resto del món casteller. Que tornarem a fer grans castells? Estic segur. Un, dos, tres anys tornarem a fer-ho. O sigui, la colla té ganes i es nota. Vale? O sigui, ara mateix el nostre nivell casteller són castells de 7, i esperem amb la temporada doncs, pujar un pis més, però bueno, tenim tot l'any per treballar-ho. Una cosa està clara, o sigui, hi ha una generació de 2 anys que s'ha perdut, que és la canalla, i això sense nens costa molt fer castells grans. Però bueno, tenim una entrada bona de nens i creiem que durant aquest any hi haurà un creixement bo, hi haurà.
La radiografia definitiva del fet casteller arribarà durant el concurs de Tarragona, que torna a l'octubre, després de 4 anys.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve.
El Parc de la Devesa de Girona s'ha tornat a omplir de música i famílies aquest cap de setmana en una nova edició del Festivalot, el certamen ideat pels Amics de les Arts, que s'ha convertit en un referent per nens i nenes a les comarques gironines. Un Festivalot que combina els concerts gratuïts amb els de pagament. Manel i Damari Gelabert han estat els encarregats de tancar els espectacles a l'auditori, que ha registrat molt bones ocupacions, tant en els concerts d'aquest diumenge com en els del Pot Petit i de Tallets de dissabte. Un dels organitzadors és en Ferran Piquet.
Clar, com a programadors del Festivalot, acaba un any, però ja estem pensant en la següent. Evidentment, tenim grups anotats que algun any els hem demanat i no podien venir, que seran els primers que trucarem, i bueno, anem fent sempre el cartell pensant en millorar cada dia, i no només són els grups, sinó també són totes les activitats, millorar els serveis que tenim per totes les famílies, millorar que l'experiència del Festivalot, no només els grups, que evidentment són importants, sinó tota l'experiència del Festivalot, que és una experiència global, doncs que ja sigui millor.
Des de l'organització destaquen la bona resposta de la gent que ha omplert el Parc de la Devesa i celebren que s'hagi recuperat del tot la normalitat després que la pandèmia obligués a imposar restriccions.
Que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida era el que venia just després.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort. A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Esports al Bosc de Tos, que converteix el somni en realitat. El conjunt groc és nou equip de primera catalana després de superar el Blanes aquest cap de setmana.
Uns 3 punts que serveixen a l'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix per assolir el primer ascens a la màxima categoria del futbol territorial català en 44 anys d'història. El gol de la victòria el va anotar Pol Serra al minut 63 davant gairebé mig miler de persones que tenien de groc al municipal del Bosc de Tosca.
I va ser en Roger Isern.
L'Esport Garrotxí celebra un nou èxit en forma d'ascens. Aquest dissabte ha estat el torn del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que després d'una temporada amb un nou format de competició i acabant-se les portes del mes de juny, ha aconseguit l'ascens a primera catalana. Davant un ambient espectacular al municipal de Bosc de Tosca, el conjunt presenc ha superat el Blanes per la mínima amb un solitari gol de Pol Serra. La tranquil·litat no ha arribat fins al xiulet final de l'àrbitre, que ha provocat una autèntica maria de gent sobre la gespa. Al final del partit i de la celebració, l'entrenador de l'equip, Jean-Miquel Salavedra, parlava sobre el partit i el premi dels 3 punts.
Sabíem que el Blanes no vindria a deixar-se guanyar. Jo, si fos del Blanes, també vindria aquí a intentar guanyar en un camp de gespa natural. Ens ho ha posat difícil. Crec que hem merescut més que un resultat tan ajustat. perquè crec que l'Àlex ha tingut dues, a la primera part havent tingut tres o quatre ocasions.
Un ascens que s'ha cuinat a foc lent, on el Bosch de Tosca va començar amb mals resultats a la fase regular, però des de llavors va encadenar una dinàmica llarga de partits sense conèixer la derrota. A la fase d'ascens va començar amb una derrota al camp del Can Gibert, però que s'ha encaminat amb un ple de victòries en els partits jugats a la Garrotxa i demostrant el millor joc de la Lliga dels sis equips. Salavedra explica que aquesta fita és per aquella gent que treballa dia a dia pel club.
Aquesta mainada s'ho mereixen tot. Tots els integrants del Bosch de Tosca, tots els que ajuden, tots els que col·laboren. Això és per ells, perquè en definitiva sense ells tampoc existiria aquest grup i aquest club, no? És una cosa que, bé, passa poc, poques vegades i s'ha de mirar de disfrutar el màxim possible amb totes les de la llei.
Un dels jugadors que porta més anys a l'equip i que ha vist com aquest ascens s'escapava temporades enrere és Frank Dorca. El capità de l'equip ho diu clar, és un ascens totalment merescut.
Realment, no sé si queda bé dir-ho, però nosaltres ja fa molt de temps que piquem pedra, estan fent les coses bé i res, s'han ajuntat una sèrie de factors, suposo que han fet que pugéssim a primera catalana i ja ho dic sense complexes, ben merescut i per mi ha arribat tard, ja hi va haver un any que vam estar molt a prop, suposo que primer per aconseguir-ho has de fallar, és el que va passar i aquesta vegada n'estava convençut.
La temporada vinent el Bosch de Tosca serà el segon equip garrotxí que juga en una categoria més alta, per darrere la Unió Esportiva Olot. És la primera vegada que el club fundat l'any 1978 assoleix l'ascens a primera catalana.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.